Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
La regió africana del Sahel, al sud del desert del Sàhara, és una de les zones més inestables del món.
Up to 18 million people in Africa's Sahel region will face severe food insecurity over the next 3 months.
Jens Lark, portaveu de l'Oficina de les Nacions Unides per la Coordinació Humanitària, diu que fins a 18 milions de persones del Sahel hauran d'afrontar una inseguretat alimentària severa els 3 mesos que venen. És el nombre més alt des del 2014, diu. Terrorisme, cops d'estat, desigualtats, sequeres, fam... Quines raons hi ha al darrere d'aquesta crisi permanent al Sahel? Benvinguts al Mapamundi.
Mapamundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
El discurs oficial el que explica és que, diguéssim, que s'està expandint el desert del Sàhara cap al sud i això està provocant cada vegada més conflictes, més migracions i, per tant, més inestabilitat. Això és, en el fons, simplista. És veritat que estem parlant d'una regió semiàrida, no?
Oriol Puig Cepero, investigador associat del CIDOB sobre canvi climàtic i seguretat alimentària al Sahel.
Si parlem del Sahel, normalment parlem del Sahel central, no? En aquest cas seria Mali, Níger i Burkina Faso. Quan parlem d'aquest discurs més oficial, es parla de que hi ha un augment de les sequeres, no? O que hi ha una desertificació creixent, però la desertificació no només és producte de sequeres, és també producte de com es gestiona la terra. Per tant, hi ha una qüestió també antropogènica, no només meteorològica. Les majors sequeres de la història del Sahara es van viure cap als anys 70-80 i des de llavors s'està recuperant certa vegetació, no? I certs ecosistemes. L'únic consens acadèmic que podem trobar a dia d'avui és que hi ha un major augment de les temperatures, no? Després també hi ha més fenòmens meteorològics extrems, en aquest cas podrien ser sequeres, però també hi ha inundacions, perquè, com et dic, hi ha una recuperació també de les pluges, però, malauradament, hi ha un augment de la variabilitat de les precipitacions en temps i espai. Per tant, cau més pluja, el que passa és que de manera completament desordenada, imprevisible, i per tant no es pot recuperar i tampoc el sol, diguéssim, que no acaba de drenar, no? Part d'aquestes precipitacions.
Recentment el Programa Mundial d'Aliments ha hagut de reduir l'ajuda al Sahel per la pujada global de preus dels aliments bàsics causada per la guerra a Ucraïna. Ara podem sentir Thompson Piri, que és el portaveu del Programa Mundial d'Aliments.
In Burkina Faso, we have had to cut rations.
Diu, a Burkina Faso hem hagut de reduir les racions, l'assistència en les zones més afectades, l'hem reduït un 75% i en altres llocs ja estem donant la meitat de les racions. Clar, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna encara han empitjorat més la situació al Sahel, no? M'imagino.
Sí, al Sahel i a tota Àfrica, no? Bueno, bàsicament, en el Sahel hi ha com tres activitats principals, no? I modus de vida, no? En aquest cas seria la pesca, que seria la tercera, i les dues principals serien l'agricultura, no? I el pastoreig, no? El pasturatge, en aquest cas. I històricament, el que ha succeït al Sahel és que les polítiques, no? Imposades moltes vegades o condicionades per Europa o pels organismes internacionals, s'han prioritzat, no? L'agricultura en detriment del pasturatge, no? I això, en molts dels conflictes actuals que intercomunitaris, però també intercomunitaris, no? Entre pastors i agricultors, tenen com a arrel històrica això.
Quina importància té aquesta zona pels moviments migratoris del continent africà?
Aquesta zona, bàsicament, és un lloc de trànsit. Quan parlàvem, no?, de la mal anomenada crisi dels refugiats del 2015, bàsicament arribaven per aquesta zona, no? A través del Níger, de Líbia i posteriorment arribaven a Itàlia. Des de 2015 hi ha una voluntat política europea d'intentar frenar els fluxos migratoris a través del que es coneix el Fons Fiduciari per les Migracions, que és un fons d'emergència per Àfrica per intentar que les persones no migrin, val? I això ho fan de diferents maneres. Per una banda, des d'un punt de vista econòmic, perquè es considera que la migració només té un component econòmic, quan això és obvi i totes les persones que ens dediquem a aquests temes ho sabem i ho diem, i ho posem sobre la taula i insistim, sembla ser que la gent només es pensa que les migracions són perquè les persones passen gana i no només és per això. De fet, està demostrat que amb més desenvolupament acostuma a haver-hi més voluntat de migrar i en aquest sentit són les persones dels països del Golf de Guinea, sigui Ghana, sigui Costa d'Ivori, sigui Nigèria, no? Que són països molt més rics en relació als del Sahel, són aquestes persones les que creuen el Sahel per intentar arribar al nord d'Àfrica. Però la majoria de mobilitats són intraafricanes. Estem parlant del 75% de moviments migratoris de l'Àfrica es queden dins de l'Àfrica. El 25% es diversifica entre diferents continents, Amèrica en general, Europa i també Àsia. Per tant, això trenca la narrativa aquesta, no? d'invasió africana o d'amenaça de les migracions africanes que vindran tots cap aquí i demés. No és real.
No es parla tant dels desplaçats, també, no? Gent que marxa del seu lloc de residència per diversos motius. Alguns poden ser els combats, la sequera. Podem sentir ara un dels desplaçats de Burkina Faso. Ell es diu Nila Werme, un dels habitants de Burkina Faso que s'ha hagut de desplaçar. Diu, la història de la nostra presència en aquest poble que ens ha acollit està relacionat amb la irrupció dels grups armats. Hem fugit del nostre poble sense agafar res. No en parlem gaire dels desplaçats i també n'hi ha en aquesta zona del planeta?
És el que hi ha més, de fet. O sigui, a Burkina Faso només hi ha més d'un milió de desplaçats interns. Però dintre de la narrativa que et comentava, per això no en parlem, perquè com que aquestes persones no arriben a Europa, sembla ser que no és responsabilitat nostra, no?, d'alguna manera, o que no ens preocupa el que succeeixi en allà. Però sí, els desplaçats interns, sigui per qüestions climàtiques, però sobretot en el cas de Burkina Faso i en el cas del Sahel, és com a conseqüència de conflictes armats, són la majoria, et diria.
He llegit que Níger se'l considera un dels països exemplars si el comparem amb els seus països fronterers. Parla'ns una mica de Níger en general per aquells com jo mateix, que no hem estat mai allà i no sabem exactament la realitat d'aquest país.
Des del punt de vista geopolític, en efecte, no, el Níger és com el germà bo, no? o el nen mimat actualment d'Occident i d'Europa. Històricament ho havia sigut Mali, però com que la situació de Mali és la que és, doncs Níger, diguéssim, que està intentant captar tots aquests fons, no? de la indústria militar, de la indústria migratòria, que també es pot dir que és, en el fons, una indústria. I no estic parlant dels traficants o de les mal anomenades màfies, sinó de la indústria, dels organismes també internacionals que operen i que, en el fons, s'estableixen i se senten en tant que la indústria, doncs Níger està sent, diguéssim, com la base de tot plegat, no? I Níger és un país, doncs, com tots, no? O sigui, doncs, complex, és un país molt empobrit, més empobrit de la terra, amb molt poca indústria, pràcticament nul·la. Quan jo hi vivia, el 2011, la qüestió migratòria no era secundària ni terciària, és que bàsicament ningú en parlava, però va ser després, no? I aquí és on es va veure, no?, com va arribar a Europa i va imposar la seva agenda, no?, com et deia, d'intentar frenar els fluxos a través d'aquest passatge, no?, que al final Níger per Europa és bàsicament un passatge. I, de fet, moltes de les coses que passen actualment al Níger o en el Sahel és conseqüència d'això, d'aquesta mirada, no?, completament eurocèntrica, completament interessada per part, en aquest cas, d'Europa, no?, que diu voler ajudar, no? Per exemple, amb mesures de canvi climàtic, no? Té infinitat de projectes per fomentar l'adaptació i la resiliència de les comunitats al Sahel, però per altra banda el que està fent és expoliar, no?, els recursos i imposar agendes que no són en cap cas prioritàries pels modes de vida de les comunitats, perquè de fet ells viuen de la mobilitat. Ells han viscut històricament i si tu vius al desert és obvi que t'hauràs de moure per aconseguir recursos. Doncs clar, aquesta imposició, no?, d'alguna manera de la Unió Europea d'intentar frenar els fluxos, això està tenint conseqüències. I està tenint conseqüències a molts nivells, entre ells també els conflictes, perquè està contribuint a agreujar els conflictes, perquè la gent es pot moure menys.
Sempre ens han fet creure des de Brussel·les, des de la Unió Europea, que si aquests països tenien més recursos i la seva gent, en definitiva, podia viure millor, no buscarien el fet de venir cap a Europa. Creus que això realment, encara que sigui des d'un punt de vista cínic, Europa ho està fent? Està intentant invertir en aquesta zona del planeta d'una manera equilibrada i per la seva població, perquè la seva població no tingui aquesta necessitat de venir cap a Europa?
Una, sí, està invertint. Dos, no de manera equilibrada i com ho hauria de fer. I tres, no és que sigui cínic només, sinó que és ineficaç. és que és ineficaç, perquè està demostrat que les migracions o la mobilitat no només és una qüestió de econòmica. Si coneixeu alguna persona nigerina a Catalunya, a l'estat espanyol o a Europa sí que n'hi ha algunes, no? Sobretot fills d'elits de la capital de Niamey, no? Però no hi ha nigerins en Europa en general. Per tant, on està el problema? Interpel·lo la Unió Europea. On és el problema? S'està invertint, és el que et deia, però amb un axioma que no és real, o sigui, només per donar o invertir en certs llocs, la gent no deixarà de venir. Però com que et dic que en el cas del Sahel s'està venent, no?, a aquesta fal·làcia d'invertir en el Sahel perquè així la gent no vindrà. Però senyors i senyores, si la gent del Sahel no ve cap aquí, és millor no invertir tant, diguéssim, no invertim tant i potser deixem d'expoliar certs recursos, no?, com en aquest del Níger, que no ho he dit abans, però és l'urani, no? El Níger és el país més pobre del món, o més empobrit del món, en l'índex de desenvolupament humà està l'últim de la llista, i és el cinquè ara, perquè França ha tancat fa poc una mina. Jo acostumo a dir, no?, també, a vegades, des d'un punt de vista provocatiu, no?, però que la ciutat de la llum de França, no?, òbviament és en gran part també fruit, no?, i conseqüència i resultat, no?, de la política francesa, no?, de l'expoli francès de l'urani nigerí.
Nous avons réuni hier soir à Paris l'ensemble des partenaires africains, européens, canadiens impliqués à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Emmanuel Macron, quan el febrer passat anunciava la retirada militar progressiva de les seves tropes de Mali, després del cop d'estat allà, i es resituaven precisament al veí Níger. Per què Macron va decidir marxar de Mali?
Per dues qüestions. La primera, per la ineficàcia de les polítiques militars franceses. Les operacions franceses han estat un total fracàs. Hem vist tot tipus d'abusos per part de les forces entrenades per Europa, les anomenades FAMA, no?, que han estat acusades de vulneració de drets humans, d'assassinats inclús, no?, després de França, a través de l'operació Barkhane, ha tingut allò que, entre cometes, podem dir, errors, on han matat a civils, no?, i això, no?, han esgrimit que havien sigut danys col·laterals. I clar, tot això va quedar en un caldo de cultiu, no?, que ara, sorpresa, no?, ens sorgeix un sentiment antifrancès, no?, que quan realment era obvi que el sentiment antifrancès s'estava aguditzant. Aquesta seria la primera resposta al per què s'ha retirat a França, no? Perquè eren operacions fallides, on estaven perdent diferents homes, i aquí és on està la segona qüestió, no? Per la qual Macron, no?, a vistes de les presidencials franceses, en aquell moment, no?, fa un any, va començar a posar sobre la taula la retirada del Sahel, perquè justament a nivell intern, no?, no li repercutia en cap mena de benefici. I a Macron, diguéssim, no aconseguia els rèdits militars que esperava i que estava tenint baixes, i que a nivell intern no era gens popular, perquè els francesos consideren que no saben ben bé què fan, no?, els seus militars a la zona. Doncs per això Macron va decidir començar la retirada. No és una retirada a l'uso, perquè òbviament tenen molts interessos a preservar, i França per ara el que està fent és replegar-se, no?, replegar-se al veí Níger i veure-les venir, analitzant una mica la situació i veient com evoluciona la junta militar de Mali, que com bé sabeu s'està germanant cada vegada més amb Rússia, no?, i sortint de totes les estructures militars creades per França, com el G5 Sahel i de més.
De Mali han marxat els francesos, però han arribat els russos.
Сейчас как раз именно наши французские коллеги пытаются диктовать...
Сергей Лавров, que és el ministre d'Exterior rus, el descontentament dels col·legues francesos amb l'intent de líders de Mali de buscar l'ajuda de forces de seguretat externes no és una altra cosa que la reaparició de la mentalitat colonial. Què hi fan els russos a Mali?
Des d'un punt de vista geopolític estan jugant, òbviament, les seves cartes com... a través de mercenaris Wagner, no?, conegut per les atrocitats a República Centreafricana i de més, que s'han desplegat en el país per jugar en benefici propi la desestabilitat, no?, i l'inestabilitat ja existent, no?, a la zona.
Els mercenaris russos de l'empresa Wagner s'aprofiten de la inestabilitat a Mali?
Claramente. De hecho, son una de las causas guerras, como suele ocurrir en todos los lugares en los que Wagner está. Si Wagner está ahí, ha sido porque previamente ha habido una crisis de estabilidad grave y se han convencido los mercenarios de Wagner, la sociedad militar privada, que ellos son mucho mejor para dar estabilidad que bien sus propias fuerzas armadas o bien las fuerzas armadas internacionales. Esto ya lo hicieron en República Centroafricana y, por supuesto, lo estará haciendo en Mali.
Beatriz de León Cobo, coordinadora del Fòrum de Diàleg Sahel-Europa de la Universitat Francisco de Vitoria.
Y al final es un contrato muy lucrativo para ambas partes mientras se pueda pagar.
¿Y cuáles son los principales grupos armados yihadistas que están implantados en el Sahel? ¿Podemos describirlos un poco?
Sí, hay muchísimos grupos armados en general en el Sahel. Tenemos dos grandes filiales, una que depende de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que se llama JNIM, por su acrónimo, que significa el grupo para los musulmanes, bueno, un grupo yihadista que está afiliado a Al-Qaeda. Luego tenemos el otro, que es ISGS, Estado Islámico del Gran Sahara, y esos son los dos grupos que hasta 2019 de hecho se llevaban bien, porque al final, como ocurre siempre con Daesh, su líder era uno de Al-Qaeda que había decidido, pues como todos, jurar lealtad a Daesh a partir de 2016, pero la excepción del Sahel, de eso de que ambos grupos se llevaran bien, terminó, como decía, en 2019 y ahora están en batalla permanente. Y esos dos grupos lo que hacen son tener una conglomeración de grupúsculos que se forman por todo el Sahel. Entonces, los grupos de armados que ya estaban de por sí de corte yihadista, lo que hace es decidir unirse bien al grupo JNIM, que es a la vez una coalición de cuatro grupos yihadistas más grandes, uno de ellos que se conoce mucho porque trabaja en el centro de Mali y en el norte de Burkina, que es Kativa Macina, y luego lo mismo con Daesh. Daesh tiene grupúsculos de diferentes grupos que están pues, por el este de Burkina Faso, por el oeste de Níger, y es justo en todas esas regiones por las que van convenciendo a los distintos grupúsculos para unirse directamente a ese grupo mayor, y bueno, pues les da cobertura, ¿no?, logística y de mucho otro tipo el tener el nombre de Daesh en vez del nombre del grupo pequeño.
¿Y cómo interactúan con la población local? ¿Hay algún apoyo de la población a estos grupos o no?
Es muy compleja la situación en el terreno y depende mucho de grupo a grupo. Entonces, vámonos a ir con el que está afiliado a Al-Qaeda primero, que es, como yo os decía, el que llamamos normalmente JNIM. Ese grupo, que es un grupo que está mucho más en el terreno, controla las poblaciones, controla largas partes del terreno, y lo que hacen normalmente esos grupos es unirse con el jefe tradicional, ¿no?, hacer una especie de acuerdo que se implante la Sharia a cambio de la Zakat, ¿no?, que es el impuesto que hay que pagar a los grupos armados para que protezcan. Entonces suele ser una especie de vínculo transaccional, y hay que tener esto en cuenta también que en Mali y en Níger y en Burkina Faso, sobre todo en el norte, son musulmanes pues bastante tradicionales. Es decir, que al final un grupo yihadista podrá decir cuatro cosas más, pero no le suena a extranjero, ¿no? Son cosas a las que ya están bastante acostumbradas. Hay muchas localidades, muchas poblaciones que prefieren estar protegidos por un grupo yihadista y que se aplique cierta ley, porque si no, la alternativa es nada. Y cuando digo nada, no es el Estado, sino son criminales, bandidos que roban, que queman los pueblos. Entonces, al final hay mucho también de dinámica de supervivencia. Mejor estos que nada, o mejor estos que los contrarios, ¿no? Entonces, esas son las dinámicas que vivimos en bastantes de las regiones de Mali, sobre todo los que están asociados a JNIM. Esto acaba de cambiar hace muy poco porque el gobierno de Mali, con Wagner, justo como estábamos hablando, está haciendo una estrategia antiterrorista muy fuerte en el centro de Mali, matando, ejecutando a muchos supuestos yihadistas, y esto ha hecho que el terreno que controlaba alguno de estos grupos se haya quedado reducido y estén atentando como atentaban antes, que es poniendo bombas, ¿no? Algo que en Europa lo conocemos mucho más. El ejemplo de Daesh son bastante más mortíferos, maltratan bastante más a la población local, porque lo que hace Daesh se caracteriza por verdaderamente pedir muchos impuestos, y esos impuestos no son necesariamente dinero, sino también vacas y otros medios de producción que son muy importantes para ellos, y luego además quieren combatientes, cosa que normalmente JNIM no fuerza. Pero, por ejemplo, tenemos varios testimonios de Daesh pidiendo a los niños de los pueblos, y cuando los pueblos se niegan, el pueblo deja de existir al día siguiente, porque la policía, por supuesto, o las Fuerzas Armadas no pueden llegar.
A menudo las agencias de noticias se hacen eco de operaciones militares efectuadas contra grupos terroristas en Burkina Faso. ¿Se les puede combatir solo con las armas a los grupos terroristas?
No, y eso es algo que ya sabemos desde hace bastante tiempo. Una cosa es ganarles terreno, es decir, por ejemplo, la operación Serval francesa en 2013, que llega y quita a los grupos yihadistas de las ciudades más importantes del país, eso lo puede hacer una operación militar. Pero el problema aquí es que se tiene que quedar, porque hacer solo una operación para liberar una ciudad resuelve el corto, incluso el medio tiempo, pero si todo lo demás de fuera de la ciudad está rodeado de yihadistas, pues al final lo más o menos que hacía vuelva a caer. Entonces, no solo se trata de hacer una buena operación militar, sino también de estabilizar las zonas a medio plazo y luego de evitar que haya las causas por las que esa gente se radicaliza o se une a los grupos yihadistas, que sabemos que no todas son por ideología, pero algunas de ellas sí. Entonces ya empezamos a ver cambios en las estrategias de los grandes partners internacionales como la Unión Europea, Francia no, porque se va, pero bueno, que piensan en cómo estabilizar las zonas a más largo plazo, pues intentando hablar de desarrollo, pero no solo, sino también de buenas estrategias de prevención de conflictos inter e intracomunitarios y de estrategias de otro tipo, como por ejemplo la vuelta del Estado. Cuando se habla de la vuelta del Estado, a mí me hace mucha gracia, porque es que hay lugares en los que Amali jamás ha visto nadie del Estado, sino es un combatiente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, no es, ni siquiera hablaría de una vuelta del Estado, sino una presencia por primera vez del Estado en algunas localidades. Y una presencia con vistas a quedarse, no a irse en la primera de cambio.
¿Y tienes la impresión que para la opinión pública de aquí el Sahel es el gran olvidado?
Es el gran olvidado por la opinión pública, pero yo, que además de analista soy consultora, yo trabajo con varios, vamos, tengo muy buena relación con gobiernos a todos niveles en prácticamente el mundo entero y por supuesto en Occidente, y sé que todo el mundo está muy involucrado en la estabilidad de Sahel, sobre todo Europa, porque lo tenemos a 2.000 kilómetros de las fronteras europeas. O sea, no, en la opinión pública entiendo que cuesta bastante hacer que la gente piense en África y no piense directamente en pobreza, y que entienda que estas complejidades del terreno saheliano nos afectan directamente y todos los días, sobre todo porque, como decía, están a 2.000 kilómetros, pero también porque cada persona radicalizada en el Sahel supone un problema de seguridad para Europa en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Y además no solo para Europa, sino para los países del Magreb, que esos sí que son vecinos directos.
Vamos a escuchar ahora al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Alors que les attaques terroristes continuent d'augmenter dans le Sahel et s'étendre vers les États du Golfe de Guinée.
Dice que los ataques terroristas siguen aumentando en el Sahel y se han extendido a los estados del Golfo de Guinea. ¿Hay ese peligro que realmente los ataques se extiendan también al Golfo de Guinea?
Bueno, no es que haya un peligro, es que se han extendido,
claro.
Ya tenemos en Benín, en la frontera con Ghana, en Costa de Marfil hemos tenido desde hace bastante. Senegal es más complicado que caiga, pero suele haber en las fronteras. Mauritania es una excepción, pero por su política con los grupos armados. Ahora aquí lo importante es cómo lo reducimos lo máximo posible a las regiones norte del país y no hacemos que ningún eje económico, como es por ejemplo Dakar o como es Abiyán, caigan o se vean perturbadas por las actividades yihadistas.
Y ya para terminar, ¿eres pesimista o optimista para el futuro del Sahel en general?
Sinceramente, en el corto plazo soy bastante pesimista. En el medio y largo soy algo más optimista. Soy pesimista en el corto porque, como mencionaba, el problema que estamos teniendo ahora mismo es que con gobiernos de transición como el de Guinea, Mali o incluso Burkina Faso, hasta cierta medida, es que no quieren a las misiones occidentales y es que nos están sustituyendo por los rusos. Y luego es más la vía que están tomando estos países, que cada día son más antioccidentales, cada día respetan menos los derechos humanos, y la falta de llegar a una democracia estable, que es necesaria para poder hacer nada. Porque sin realmente un presidente que pueda pensar a 3 años, o a 4 o a 5, es imposible desarrollar proyectos de desarrollo, desarrollar políticas de cualquier tipo, ¿no? Yo sé que cada día la juventud saheliana está más involucrada en política y en su futuro, y están hartos de la situación que hay ahora mismo en sus países. Entonces tengo bastante una visión más optimista al medio plazo, porque si ellos cogen el relevo, esta generación que está saliendo, puede ser que las cosas mejoren. Pero es complicado cuando la media de edad de los líderes africanos es tan alta, ¿no? Y cuando no hay verdaderamente, son los mismos que juegan y que llevan jugando desde hace 20, 30 años, o si no hay un golpe de Estado militar. Así que pesimista en el corto y optimista en el medio sería mi respuesta final.
Yeah. Mapamundi, el podcast per saber què passa al món. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.